Ei, hola amics, sóc en Goku. Només us vull dir, escolteu, ningú és perfecte. És una passada! Us encantarà. Apa, adeu amics!
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre, i avui estem contents perquè per fi s'estrena X-Men Días del Futuro Pasado. Visca! Molt bé. Ja està. És d'aquells esdeveniments importants que estem esperant al llarg de l'any, que s'estrenin pel·lícules que són Ningú no és perfecte friendly. Aquesta és una, per tant, estem molt orgullosos de Bryan Singer i la seva darrera pel·lícula. Dit això, anem a presentar ràpidament...
Però encara no l'has vista.
No, però m'és igual, jo me n'alegro. Ja, d'entrada, allò que dius tu, ens alegrem. És que tu no veus els nens aquests que neixen? No els veus, no? No els tens allà, però te n'alegres.
Sí.
El mateix em passa a mi amb Bryan Singer. Ens n'alegrem. Bé.
Ahir també li agraden els nens, pel que sé.
Jacint, no anem bé. No anem bé. Sí, aixeca les mans, exacte. Bé, va, anem a presentar ràpidament a la Marta Sanz, que ens acompanya avui aquí, encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa. Què tal, Marta?
Molt bé, i encarregada de la moral d'aquest programa. O sigui que, Jacint, si dius alguna bajanada, te tallaria el micro.
Bé.
Que per no dir una altra cosa...
Tampoc em molesta.
L'altra cosa potser sí que et molestaria. Va, què ens dus aquesta setmana? Ràpidament, perquè avui tenim un programa molt apretat.
Doncs ara mateix me'n recordo d'en Jonah Hill, que ha rodat un vídeo dient unes paraulotes. Bueno, és que
els
Estats Units...
sempre, no?
Ha dit una tonteria.
Però si això es diu cada dia, això no és notícia.
Sac mai, pip.
Ai, ai, no, més... En fi, Jacint Casdamon, què tal?
Bé.
Moltes notícies calentes avui?
Masses.
Ai, ai, això com a veure com...
No cobro suficient per llegir tantes notícies.
Avui has escrit, se t'han anat la
però
mà...
Si... He tingut que comprar ampliació per la tablet de la memòria, que no m'hi cap ja aquí.
Una memòria espectacular, ara.
Per exemple, la memòria en espiral.
Sí.
Què volia comentar? Que, bueno, parlarem dels problemes que hi ha hagut a Marvel, que els directors com mosques cauen.
Sí, però avui han contrarrestat la notícia.
Sí.
Són més ràpids, aquesta gent, és com el Barça, no? Després de perdre un partit important, anunciem un fitxatge a l'endavant.
Bueno, Ter Stegen. Luis Enrique.
Bueno... En fi, va, anem per coses més serioses. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix l'Ignasi Rabat, que a banda de les estrenes teniu una entrevista avui que val molt la pena que l'escolteu. Són Bill Pressing i Matt Peters. Bill Pressing treballa a Pixar, Matt Peters a Warner Animation, van estar al Saló del Còmic per presentar un còmic que es diu Rex Steel Nazi Smasher, que és boníssim, us el recomanem molt des d'aquí, i parlarem avui amb ells en aquesta entrevista i moltes altres sorpreses que tindrem. Abans d'anar directes amb les estrenes, tenim el sorteig, com sempre, de cada mes, el lot de Panini Còmics. Preguntem quin subtítol portarà la pel·lícula dels X-Men que s'estrenarà el 2016. Quin és el subtítol? Teniu fins al 24 de juny per escriure-nos al correu electrònic ningunoes@outlook.com amb la resposta, nom i cognom i població des d'on ens escolteu. Maneres per escoltar el Ningú no és perfecte, per exemple, a la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, que allà teniu moltes maneres, la ràdio, la carta o el que sigui. El nostre Facebook també, facebook.com/ningunoesperfecte, que anem penjant notícies, les crítiques, que pengem al nostre blog de crítiques, el Twitter, que és @ningunoes, i també els nostres canals de podcast d'iTunes e-books, que allà ens podeu buscar per Ningú no és perfecte i ens trobareu sense cap problema, us podeu subscriure, el que us doni la gana, baixar-vos el programa, etc. I comencem ara ja directes amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Professor? Sí que és difícil de creer. Me han enviado a buscarle desde el futuro, dentro de 50 años.
¿Puedes repetirme eso?
Presta atención. Al principio, los centinelas solo atacaban a los mutantes. Después empezaron a atacar a todo el mundo. He venido de muy lejos para que nos guíes, nos reúnas. Los X-Men. Necesitamos tu ayuda.
Dile al que te envió que estoy ocupado.
La persona que me envió fuiste tú.
Necesitamos trabajar juntos para acabar con esta guerra. ¿Eres bestia?
No sé de qué me está hablando.
¿Tienes fuerza para ser tan flaco?
Le he dicho que se vaya.
Tú y yo seremos buenos amigos. Pero aún no lo sabes. Necesitamos a Mística.
¿Por qué?
Porque eres una cabrona cruel.
No te cortes.
¿Dónde está Magneto?
Ese hombre es un monstruo. Está...
I això és X-Men, Días del Futuro Pasado, de Bryan Singer, amb Hugh Jackman, Michael Fassbender, James McAvoy i amb McKellen, Patrick Stewart, Peter Dinklage, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Ellen Page, Sean Ashmore, Hal Berry i Ivan Peters. Entre molts altres, perquè no acabarien mai, un repartiment, no sé si surten com a gairebé 30 mutants a la pel·lícula, o sigui, no us els acabareu. Cinquena pel·lícula dels X-Men, 7, si comptem les protagonitzades per Lobezno. El punt de partida de Días del Futuro Pasado són els números 141 i 142 de la col·lecció de còmics escrits per Chris Claremont i dibuixats per John Byrne des que la pel·lícula en fa una adaptació lliure. Per fi, X-Men s'atreveix en el cinema a utilitzar trames complicades, plenes de viatges temporals, paradoxes i girs sorprenents que són habituals en els còmics de mutants. La pel·lícula també significa el retorn de Bryan Singer als mutants. Després de dirigir les dues primeres parts, Singer va abandonar la tercera per dirigir la infravalorada Superman Returns. Sí, 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 aquí ho deixo. Potser podríem entendre que el seu retorn es va produir a la quarta entrega X-Men Primera Generació, la preqüela de la saga que va iniciar el 2000. Un dels motius que l'han portat a prendre la decisió de dirigir una nova pel·lícula dels X-Men són diversos. Primer, per la renúncia del director de Primera Generació, Matthew Vaughn, que va preferir centrar-se en l'adaptació del còmic de Secret Service de Mark Millar, que resulta ser també el consultor creatiu de Fox de les adaptacions de Marvel. I tothom sap que ningú coneix millor els personatges que Singer. Segon, per l'oportunitat que suposava per Singer arreglar el despropòsit de la tercera part, X-Men, la decisió final. La renúncia de Singer en el seu moment va fer que Fox n'encarregués la direcció al nefast Brett Ratner, que en una sola pel·lícula es va carregar tota la caracterització que Singer va donar als personatges. Una pel·lícula per oblidar, de la que Singer se sent culpable. De fet, el mateix Singer confessa: em va resultar traumàtic l'abandonament al que van ser sotmesos els personatges a la tercera part, així que finalment puc saldar el deute que tenia amb ells. Recordem que Días del Futuro Pasado reuneix el repartiment de les tres primeres pel·lícules amb el de Primera Generació. Els viatges temporals han permès a Singer canviar el que li semblava desencertat de la tercera part, així com deixar les portes obertes a la resurrecció d'alguns personatges que van morir en aquella, fruit d'una línia temporal que quedarà alterada. I tercer, el tercer motiu que l'ha portat a la cadira del director és la necessitat d'un èxit de taquilla. El seu darrer èxit incontestable en taquilla va ser X-Men 2. Ni Superman Returns, ni Valkyria, ni Jack el Cazagigantes, malgrat ser totes elles molt bones pel·lícules, no han satisfet les expectatives en taquilla. Singer necessitava retrobar-se amb l'èxit a tots nivells. La crítica ja l'ha aplaudit i en aquesta ocasió també la taquilla. En només 10 dies, X-Men Días del Futuro Pasado ha recaptat 509 milions de dòlars a tot el món. Anem per l'argument. La pel·lícula està ambientada 10 anys després d'X-Men La Decisió Final. La població mutant ha estat enviada a camps de concentració o eliminada per uns robots caça-mutants anomenats Sentinelles, creats per Bolívar Trask. Charles Xavier i Magneto han aparcat les seves diferències i han ideat un pla que desfaci el succés històric que va provocar l'odi dels humans envers els mutants. Kitty Pryde usarà els seus poders per enviar la ment de Lobezno al seu cos del passat. Un cop allí haurà de contactar amb un jove Charles Xavier per explicar-li el que passarà i que ha estat ell mateix que en el futur l'ha enviat al passat per impedir l'assassinat de Trask a mans de Mística. Amb Xavier convençut per Lobezno, decideix convocar a Mercurio, l'home més ràpid del món, perquè l'ajudi a alliberar a Magneto, reclòs en una presó de màxima seguretat. A Días del Futuro Pasado veurem una desfilada de mutants nous com Bishop o Chaos i ens retrobarem amb alguns de la primera trilogia com Colosso, Tormenta o Pícara. El cas de Mercurio és molt particular, ja que malgrat pertany a Los Vengadores és un mutant i com a tal pot ser utilitzat per Fox. Però això no impedeix que pugui ser utilitzat per Marvel Studios. De fet, així serà a Los Vengadores, l'era d'Ultron, on no es podrà mencionar que és un mutant. Mentre aquí l'interpreta l'actor Ivan Peters, a Los Vengadores l'interpreta Aaron Johnson. Curiosament, Johnson i Peters varen coincidir en la primera Kick-Ass. A Marvel Studios cada vegada li fa menys gràcia de que els seus personatges siguin utilitzats per altres companyies a les que va vendre els drets dels seus personatges durant els anys 90, quan Marvel estava en fallida. Aquesta setmana s'està parlant de que Marvel podria fer boicot a personatges que té els drets cedits com a mesura de pressió per recuperar-los. Particularment a Marvel Studios no estan gens contents del que està fent Fox amb Los Cuatro Fantásticos. I acabem ja amb X-Men Dies del Futuro Passador. Singer tornarà amb la continuació d'aquesta X-Men Apocalipsis, que s'estrenarà el 2016 i adaptarà la saga L'Era de l'Apocalipsis. La intenció de Singer és recuperar el personatge de Rondador Nocturno i Gambito, el que ja s'ha contractat a Channing Tatum per interpretar-lo. Per les declaracions que hem escoltat darrerament d'alguns actors com Patrick Stewart i Hugh Jackman, la pel·lícula també comptarà amb la presència d'alguns dels actors de la primera trilogia. I més estrenes d'Invisible Woman de Ralph Fiennes, amb Ralph Fiennes, Felicity Jones, Michelle Fairley i Kristin Scott Thomas. Aproximació biogràfica a l'escriptor Charles Dickens a través de la seva estimada Nellie Ternant, que va passar desapercebuda, com tantes altres dones del segle XIX. Nellie Ternant té 17 anys i actua al cantó de la seva mare i les seves germanes en una representació que dirigeix Charles Dickens de l'obra de Frozen Deep, escrita pel seu amic Wilkie Collins. Les Ternant són una família cultivada i alegre d'actrius que fan gira darrere gira. Dickens se sent atret per elles de manera instantània, particularment per la guapa i serena Nellie, al temps que el matrimoni amb la mare dels seus fills s'ensorra. Dickens veurà com els seus sentiments envers Nellie creixen per moments, fent-lo sentir vulnerable tant emocional com socialment. I també tenim El Hijo del Otro, de la Roin Levy, amb Emmanuel Devos i Pascal Elbé. Reflexió sobre el conflicte entre Israel i Palestina des del punt de vista de les relacions familiars. Un jove israelià descobreix que no és el fill biològic dels seus pares. Al néixer enmig de la guerra va ser intercanviat accidentalment pel bebè d'una família palestina que viu en els territoris ocupats de Cisjordània. El rebuig, els prejudicis de raça i religió es converteixen en una barrera que tots hauran d'intentar superar a través de la comprensió i l'amistat.
Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet, amb pernil, si tu me'l fas, em poso amb mi.
I acabem les dues últimes. Pancho, El perro milionario, de Tom Fernández.
Oh, sí. Aquesta la vull veure.
Pues ja te la regalo. Mi van Massaguer i Patricia Conde. Pel·lícula basada en un anunci de la loteria primitiva, no és conya, això és cert, en el que un gos decidia quedar-se amb el premi després que el gos fos enviat pel seu amo a comprar una butlleta. Lo més normal, vaja. La pel·lícula arranca amb el gos Pancho, que viu una bona i capritxosa vida. Pancho serà segrestat per un multimilionari sense escrúpols que en un determinat punt li farà descobrir que la veritable riquesa resideix en l'amistat i no en lo material.
Olé!
I tanquem amb Blockbuster de Tirso Calero amb Manuel Zarzo, rodada en blanc i negre, intento homenatjar els actors més veterans del cinema espanyol. Un actor veterà en hores baixes decideix que vol morir fent el que més li agrada, actuar. El seu nou projecte és un curt de ciència-ficció realitzat per uns joves entusiastes que volen ser directors de cinema.
Nena, porta les baguets i amaga bé el quixotet que dic que no val res. Si pretens ser feliç, a part d'aquell xurís i aquest és
el... I vinga, som-hi, notícies com sempre, ben calentes. Doncs vinga, avui amb el reguitzell de notícies et faré córrer, Jacint.
Vale.
Vull dir, de velocitat a l'hora de...
Vale, vale. No, sí, sí, aniré ràpid. Anem a la idea. Daniel Radcliffe.
Sí.
Bé, l'actor, l'ex Harry Potter, que sembla que no té un futur gaire clar perquè no sabem cap a on vol tirar amb les seves actuacions, ha comentat a la premsa, als mitjans, que li encantaria interpretar a un dels malvats a la saga Bond. Diu que, com que no té el físic adequat per interpretar a James Bond, li encantaria protagonitzar un d'aquests personatges tan recargolats que inunden la saga. Però qui sí sembla que té el físic adequat per interpretar a un futur Bond és ni més ni menys, agafeu-vos fort, Robert Pattinson. Robert...
No.
Robert
no,
Pattinson
no,
però... està a l'agenda dels productors de la saga Bond com a futurible substitut.
Recordem que també hi
Daniel Craig.
Hi havien arribat a estar dones com a James Bond, vull dir que no...
Vale, pues siguem oberts a mires. Que dius, Robert Pattinson el veig com a futur James Bond, però sí que el veus com a futur Indiana Jones.
Pitjor encara, m'ho
poses. Això és el que està pensant Disney. Com que volen renovar la franquícia, pues agafen un actor jove que sigui una mica guapot i vinga, endavant. recordem, Indiana Jones és Disney, s'ha de tornar una mica més infantil.
Ja, tu me vols traumatitzar avui, està clar, eh?
Ho puc fer perquè tinc una notícia que potser calmarà. Tots vam quedar bastant d'acord que les noves aventures a Prometheus per renovar Alien no van funcionar.
Però s'està fent la segona part, malgrat tot.
Sí, perquè Ridley Scott té bastant de poder i fa el que li surt de la patata.
Mm-hmm.
Però el que sí vol fer que li surt de la patata és Sigourney Weaver, que en un festival de cinema d'acció en què ha estat convidada, ha comentat que l'última de Alien, o sigui, Alien Resurrection, li va semblar que tenia un final molt obert i diu que ara seria el moment de reprendre la història i fer una nova entrega de la saga Alien, no Prometheus, Alien. Mm-hmm. O sigui, Sigourney Weaver en calceta.
Oh, vaja, que té una edat que ja no, que no, eh?
Bé, sento que hi ha més història a explicar, ha comentat ella.
No, això poder sí, però veure-la en calcetes no és necessari.
Bé, a mi encara em donaria morbo, eh? La que també dona morbo és Lupita Nyong'o i la Gwendoline Christie, de Juego de Tronos. Les dues actrius són oficialment ja formen part del repartiment de la nova entrega de Star Wars, el setè episodi, que... Amics i amigues, notícia a celebrar, s'han filtrat fotos del rodatge.
Però punta pala, eh?
Lo millor de tot és que no hi haurà tants efectes digitals i quasi tot serà real. Des dels ninots...
Sí, sí, s'ha vist molts animals escenaris. Allà... No, ho celebrem. Jo, amb Abrams, m'apinta molt bé la pel·lícula.
Recordem que també està gravat amb cel·luloide, no amb digital... I que, a més, tots els escenaris que hem vist fins ara del que estan rodant són escenaris descartats dels primers dissenys que es va fer per Una Nueva Esperanza. O sigui, que segueix l'esperit, l'estil de la primera trilogia.
Ara esperem que en properes edicions en Blu-ray surti la trilogia tal com van ser estrenada al moment, al seu moment, i ens oblidem de les pallassades que ha fet George Lucas amb el temps.
Ojalà Disney recapaciti i ho faci. A comentar, Ruben Fleischer, el director de Zombieland, sembla que és l'escollit per Sony per dirigir Cazafantasmes 3, el projecte maleït. Molt a favor d'aquest tio, perquè a sobre recordem que a Zombieland hi apareixia Cameo Bill Murray fent de Cazafantasmes.
Sí, sí, sí.
O sigui que crec que és l'única persona que passa en el món de convèncer-lo de que ho torni a fer.
Sí, sí, és veritat, eh? Això... Sí, sí, és una bona pensada.
Punt a favor seu. Després, la notícia potser del mes, Edward Wright, que ha abandonat el rodatge d'Ant-Man. Recordem que era un projecte que em sembla que des de l'època d'Iron Man estava treballant-hi.
Sí, sí.
I que finalment abandona per discrepàncies creatives amb Disney i amb Marvel, clar. Diu que li han canviat el guió, que ell portava 6 anys com a mínim treballant en aquest mateix guió perquè tot encaixés, i ha arribat Disney i li han dit que volien aportar alguns canvis i li han refet del tot. Un cop ja tenia els actors contractats i només quedava començar a rodar.
Sí, déu-n'hi-do, el que ha passat. És molt lleig, això. De totes maneres, ha rebut mostres de suport de molta gent, com per exemple una foto de Joss Whedon menjant-se un cornetto. Coses així molt subliminals, si vols tu, però que ho deixen entendre tot, no?
Disney, suposo que per calmar una mica els ànims, de seguida va buscar un substitut i va pensar en Adam McKay, que és un director de comèdia, és amic íntim de Will Ferrell, amb el que ha fet les dues entregues a Anchorman, però el director es veu que només començava les conversacions i li va dir que no, que no li interessava. Suposo que hi haurà un moviment de directors que es negaran a treballar amb Marvel a partir d'ara.
Bueno, o en aquesta pel·lícula en particular, perquè Edward Wright és un tio estimat.
Sí.
I això no ha sentat massa bé.
Però clar, això ha fet que molts mitjans dels Estats Units comencessin a tirar del fil i descobrissin com han acabat moltes relacions amb altres directors que han treballat amb Marvel, i es veu que tothom ha quedat bastant fart, tant directors com actors.
Bueno, depèn de qui. Joss Whedon no, sembla que és...
Mentida. Joss Whedon es veu que té molt clar que vol abandonar.
Bueno, ja en parlarem.
És el que ha dit ella?
Sí, sí. Ja ho veurem, això.
Sortia en premsa, que jo tampoc sabia que estava descontent. Bé, Josh Brolin serà Thanos a Los Guardianes de la Galàxia. Ens faltava saber quin seria l'actor. S'havia rumorejat al principi Arnold Schwarzenegger, al final no. Serà en Brolin, i també suposem que apareixerà a la saga de Los Vengadores. Doncs
sí,
seria lògic. Després, Gareth Edwards, el director de la nova de Godzilla, sembla que ha firmat amb Marvel Disney per ser un dels directors dels spin-off que hi haurà de Star Wars. Concretament, el que s'estrenarà el 16 de desembre de 2016. Falta saber de quin es tractarà.
Quin es tracta? Bueno, de moment el director no m'agrada, ja ho dic.
Ja recordem que els spin-offs rumorejats són Han Solo, Boba Fett i X-Wings.
Bueno, hi ha l'altre director, no? També.
Avui hem sabut que Joe Cornish és un dels altres.
Josh Trank.
Perdó.
Sí.
Sí, és molt diferent una cosa a l'altra. Serà el director d'un dels spin-offs.
Un està bé i l'altre no tant.
I ja per últim ja acabem, Scott Derrickson, el director Sinister, l'exorcismo d'Emily Ross, serà l'encarregat de dirigir la pel·lícula El Doctor Extraño, de Marvel.
Sí.
A comentar, això voldria deixar-ho perquè em sembla que m'ho intueixo. La idea era que fos Johnny Depp, o era el que interessava que fos El Doctor
Extraño?
Bueno,
va sortir... sí.
No ho serà, perquè no crec que Disney desembolsi tants calés per això. Però recordem que Scott Derrickson és amic íntim d'Ethan Hawke.
Podria ser, podria caure.
Opció econòmica, popular, i que crec que li interessaria tenir una franquícia en la qual participar.
Sí. S'ha parlat de tants actors que podrien interpretar aquest personatge, però de tants.
Jo Ethan Hawke el veig.
Jo també li veig. Té aquest punt així, no? Com un tipus passat de voltes, que
sí.
Hi hagi una mica El Doctor Estranyo, no? Que ja veu una mica ja...
A més, últimament treballa en moltes pel·lícules de gènere, que fa que sigui fàcil assimilar.
Sí, no em semblaria una mala proposta.
I ja està tot.
Fins aquí. Déu-n'hi-do, sí. Setmana repleta. Marta, anem... Ui, més aviat del compte, per les teves xafarderies.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Quan vulguis.
Doncs som-hi. Us deia que Jonah Hill està una mica emprenyat, tot i que val a dir que ha demanat disculpes perquè va dir una paraula homofòbica, una expressió homofòbica. Als Estats Units ja sabem que tenen la pell molt fina i amb aquestes coses sí que poden matar-se els uns als altres en alguns estats, però en canvi dir coses que aquí es diuen lliurement, no? Sac mai...
Sí,
doncs
ja,
això
no.
Està molt mal vist. Resulta que un paparazzi d'aquests que l'estava agobiant i perseguint i es veu que s'havia ficat amb ell, amb la seva persona i la seva família, el va trobar passejant en Jonah Hill. Jo he vist el vídeo, Estava passejant amb uns col·legues, amb unes bermudes florejades aquestes i la mar de tranquil, i va començar a perseguir pel carrer. I al final en Jonah Hill, quan el periodista li diu, el paparazzi li diu... I què, com estàs? Quin bon dia, no? I l'altre va dir...
Sí, pues m'ha fet això.
I total, que aquest vídeo, ja sabeu, ha estat viral, s'ha tret tot arreu, tothom l'ha vist, quan ell és un defensor dels drets homosexuals...
Però és que no té res a veure una cosa amb l'altra.
Allà es veu que sí. Aquesta és la diferència de visió,
sí,
no?
Sí, sí.
Aquí nosaltres no li...
Però
no...
ell és gay o no és gay?
No ho sé, però ell diu... Jo té 30 anys i des de sempre... A més que té amics homosexuals, que s'ha proclamat a favor dels drets dels homosexuals, vull dir, ja està, el que fan allà és un gra massa, no?
Uh-huh.
I ell va contestar malament i ho ha dit, ho sento, vaig dir una paraula, una expressió lletja.
Ho sento, no volverà correr.
No volverà correr,
no,
va dir això.
Però no sé per què m'ha vingut avui això a la memòria.
No, la trompa.
No ha dicat, sí, com a actor.
No. Va. Esperem que
doncs,
no ho faci.
No, home, no, per aquestes coses, per favor. Brad Pitt, sabeu que ha tingut un malentès, amb un fan una mica desquiciat, tot s'ha de dir, no és un fan, amb una catifa vermella a Xangai, que anava per l'Angelina Jolie, que presentava Malèfica. Deu ser una mena de stalker, un d'aquests assetjadors que ja el devien conèixer. És
què
un...
ha fet, va?
Bueno, doncs mentre estava per la catifa passejant per la catifa vermella, se li va acostar massa a la bragueta i va intentar posar el cap en els genitals de Brad Pitt. No riguis, que això
no, que fa gràcia, clar.
És molt seriós. I diu que, clar, en Brad Pitt ja va... Diu, és que vaig ajupir el cap i vaig veure aquell home allà i diu que li va fer dos cops en el cap perquè s'apartés.
Però jo, a veure, aquestes coses em costen de creure, amb la seguretat que hi ha en les catifes vermelles, a més, que no deixen acostar-se.
Aquest tio és presentador de televisió europea. Ah, és dedica a fer bromes a famosos així.
Sí, és ucraïnès, però diu, aquí ja és
ja no parlem més.
És ex.
No en parlem més.
Posa forma en l'article, posa, no sé si encara hi treballa.
Potser
eh?
No estava malament del cap, simplement treballa d'això.
Jo sé que...
Potser se li va la castanya si i ja fa no... aquestes coses. Aquí, segons l'article, ja no el té. Però no. Bueno, potser treballa per un altre. La qüestió és que aquest home, la broma, si és una broma, li ha costat 3 anys de condicional, un any d'atenció psicològica i 20 dies de treballs comunitaris.
També ens passem una mica, però vaja, en fi, és igual.
No sé, si és que ha estat aquesta o ha estat un... una acumulació.
Aquest és el que va fotre el cap sota la faldilla, no sé quina actriu, en una alfombra vermella.
Si voleu, us dic el nom, així ja el tindrem clisat.
Com vulguis.
Vitali Sediuk.
Bueno, ni idea. Va, ja ho buscarem.
Va, podem buscar el currículum. Bé, doncs què més? En Josh Dallas i la Jennifer Goodwin. Qui són? Doncs el Prince Charming, no? El príncep encantador.
Ah, The Once Upon a Time.
I la Blanca Neu.
Estaven enrotllats, no?
Sí, doncs clar, que com el conte s'ha fet realitat.
S'han casat.
S'han casat poc més d'un mes i ja han tingut la criatura, com a la sèrie.
Uh-huh. A veure, i... si és com la sèrie, a veure si li segresten.
Home.
Oh, clar.
No, però primer l'han de posar en un tronc màgic.
Sí.
I llavors
quines
apareixen...
Quines sèries mireu, en sèrio? Jo amb la Riera ja em perdo.
La... Bueno, bé, han tingut un nen. És un nen, per tant ja no li podran dir Emma,
no.
Com a la sèrie. Bé, doncs que estan molt contents i en Josh Dallas, el pare que fa de Prince Charming, ha fet un tuit dient que estan enamoradíssims de la nova personeta. Va néixer el 29 de maig, fa pocs dies, ens alegrem per ells.
Molt bé.
I Cameron Diaz, que té un xicot nou, que no sé si li va molt bé o no, és un, en Benji Madden, el guitarrista de Good Charlotte.
Hòstia puta.
Ei!
Ai,
aquest vocabulari.
Va tatuat per tot arreu i realment l'expressió d'en Jacint ve a to. El to no era l'adequat,
no,
però
no,
ve
Jacint...
a cuento, perquè sí que és cert que aquest noi té un currículum tipus Paris Hilton, Holly Madison, Sophie Monk i Miley Cyrus.
No, si mal gust no té el nano. El que passa és que és un peça.
Cameron,
no, ja.
És un peça. Cameron Diaz no és ben bé el seu estil. A més, és cunyat de la Nicole Richie. La Nicole està contentíssima que la Cameron... I, bueno, que ell surti amb la Cameron Diaz, però suposo, a veure si posa els teus peus a terra. Es porten diferència d'edat, eh? Perquè ell és del 79, la Cameron Diaz no sé de quin any és, però potser
bueno,
es porten uns quants anys.
No, Cameron Diaz ho sé, més o menys... Una mica més gran, però no gaire. Ara ho busquem.
Bé, la qüestió és que si voleu buscar fotos, han sortit passejant de la mar, romànticament, i prenent un cafè pel carrer. Cosa que als Estats Units és molt normal. Aquí no tant, però allà sí.
Sí, aquí et veuen com un homeless, si ho
sí,
fas. I Amèrica
sí.
És...
Jo no en dic, és del 72.
Es porten 5 anys.
Bé, vull dir, és normal.
Molt bé. Què més? Doncs, curiositat, ja acabo. Kaley Cuoco s'ha tallat el cabell, s'ha tallat els cabells tipus així, com dir-ho, desenfadat, el que es porta ara, no, el pixie,
sí.
El pixie cut, aquest que es diu, no? Sí, no, tallat, com mitja melena per sobre del clatell, i ha posat, s'ha fet algunes fotos, les ha penjat amb el seu gos, i està molt contenta del seu tallat de cabells.
Sí.
En fi, qui més ha lluit pentinat nou? Doncs, per exemple, ara es porta molt això, que es van a tallar els cabells les actrius i després pengen les fotos. Beyoncé, Jennifer Lawrence, Ashley Simpson...
Sí, però això serveix al Twitter, no serveix per altra
Jennifer
cosa que això.
Hudson,
que anar a la perruqueria, tallar-te el cabell, fer la foto... I
Miley
com...
Cyrus...
Jacint Casademont també ho ha fet.
Jacint Casademont també...
No, últimament no penso els meus pentinats, últimament...
Però havies fet, ho havies fet.
Sí, ara és en plats, tot el que cuino foto i Instagram.
Molt bé, doncs fins aquí, Marta.
Ja estem.
Doncs el que fem nosaltres ara és escoltar l'entrevista que vam fer durant el Saló del Còmic de Barcelona a Bill Pressing, que treballa a Pixar. Parlem amb ell de com és treballar a Pixar i què s'ha de fer si voleu treballar a Pixar, o sigui, preneu nota. I Matt Peters, que treballa a Warner Animation, sobretot fent storyboards i coses d'aquestes, i que han fet junts un còmic que ha publicat Aleta, que es diu Rex Steel, Nazi Smasher, que és un recull que, a més, hi ha un curt que penjarem a la nostra web, que val molt la pena que el veieu i que està molt bé. Gaudiu de l'entrevista.
benvinguts.
Welcome.
El nostre programa és un programa de ràdio de cinema, si ningú és perfecte i còmic. Primer parlem del còmic.
Okay.
Ja hi és, ho explico una mica el còmic, però si us vol explicar amb les vostres paraules com va néixer la idea de, del còmic de Rex Steele.
Well, it was the very first thing we did was, I mean, we were very interested in like 1940s movie serials.
Doncs el primer que va ser, el tot comença perquè ens interessen molt les pel·lícules, les sèries de televisió dels anys 40, tipus Indiana Jones i tot el que estava basat d'Indiana Jones. Aleshores, nosaltres volíem fer una mena de serial d'aquesta mena cutre, una cosa cutrilla amb una càmera de 8 mm, perquè ell tenia una càmera de 8 mm, que al final no va ser realitat, però tot va començar amb aquesta idea de fer una gravació, una pel·lícula. I llavors vam començar a desenvolupar-ho tot, el concepte, el personatge, el que després seria, acabaria sent, per exemple, estàvem parlant de la Greta Schultz, la noia nazi, i bé, ells venen de la mateixa escola, de l'escola de Kubik, i llavors allà eren tot nois, no hi havia, em sembla que hi havia una noia, era meitat dels anys 90, i no coneixien noies, vull dir que s'imaginaven la Greta Schultz, però era per tot el seu imaginari, no sabien el que era una noia. I aleshores van anar millorant, no? I després van començar a combinar amb aquesta idea del personatge, fins i tot diria que el personatge de la noia, de la Greta, l'interpretés un dels seus companys d'escola, que és a dir, vestit de noia. I, bueno, tot això, fins i tot no tenir l'esbojarrada idea de que un amic seu fes de nazi. I llavors això ja, com que tothom es pixava, i era una cosa que volia que fos molt cutre i que fos ineficaç i que fos de
horrible idea of having our Indian friend play a Nazi, which is really insulting to everybody.
Well, it was part of our, I think, our humor at the time. Yes. Yeah, it was going to be so poorly made and so ineffectual that it would make us laugh.
So that was the original intention for the character.
Yeah.
Va haver-hi un curtmetratge que va guanyar l'Oscar basat en els personatges. Si ens poden explicar una mica com va sorgir la idea de portar-lo en animació real, 3D.
Well, it was a student Oscar, to be precise. I met a young man.
De fet, no és la categoria d'Òscar a Òscar, sinó és l'Òscar per estudiants, és a dir, que és un altre uh-huh. premi. Però bueno, ell va conèixer l'Alex Wu, que era un becari a l'empresa que treballava a Nova York en aquell moment, que es deia Technical Students, i aleshores ell li va proposar, bueno, havia de fer una tesi de final de carrera, estava estudiant a la Universitat de Nova York, i havia conegut la història del Rex, li va agradar molt i volia adaptar-la a l'animació. Aleshores es va basar en que el vam deixar fer, el vam ajudar també a que ho fes, i per ser una mica justos, és cert que la primera història de Rex és un remake d'un treball de la carrera que van fer ells mateixos. Aleshores, ells van ser els primers en realitat que van voler animar Rex estant a la carrera, que a mi se li ha oblidat d'això totalment, i diu que això va ser després que comencessin a treballar en el món de l'animació a Nova York, que això es va fer realitat, però en aquella època estudiant dibuix ja van fer thumbnails i van fer l'storyboard del que seria un curt del que és la primera història de Rex. Aleshores, ells van caure en el món de l'animació per error, en realitat. Volien treballar com a artistes de còmic, però també els agraden els diners, òbviament, i necessitaven una feina, i es van enterar que hi havia una feina, unes vacants a la ciutat, i és per això que van acabar allà. I quan van començar a treballar en això de l'animació de Rex, doncs diguéssim que tot anava despotinat per fer el curt aquest que volíem fer. I de fet, després, quan l'Àlex va voler-lo animar i en realitat es va convertir en aquest curt, van recuperar aquell material de quan estudiaven a Catalunya d'estudiants. I la primera història, en realitat, és el que hauria d'haver estat un curt animat de Rex, que no va arribar per ell, sinó per aquest pecat.
Like making a small Rex in like animated film.
Yeah, and then we did all that work to figure out what the short film was.
Right.
And then eventually when it came time to do the comic, I just took all that material and made a comic out of it instead of the short.
Right. The first story. Yeah, the first story is essentially what would have been an animated Rex short film.
Yeah, that would have been, that was the intention, right?
Yeah.
Uh-huh. I ara que estan els dos treballant en empreses molt importants d'animació, s'han plantejat la possibilitat de fer un llarg metratge de Rex.
I have been more convinced to never ever do that. My time has convinced me not to do such things. I mean, it would be great, but there's just so much compromise.
Yeah.
And I honestly don't think any, I mean, this Pixar animation, I doubt they would have any interest in making something with Nazis in it. I work for them. I know what they like. It's not going to happen with them anyway. But
estic convençut que no, que aquest no és el camí i que mai no hauria de tirar cap a un llarg, perquè no hagués, és que hi ha masses coses que es perdrien, seria massa compromís per moltes parts, i de fet Pixar dubto que arribés a estar interessada en fer un llarg de Rex mai, o una cosa sobre nazis. Jo treballo per ells i sé com són, i sé del cert que no. I després que l'Àlex Wu de fet tragués el curt d'animació, és cert que hi va haver certes ofertes. De fet, una gent se'ns va aproximar i ens va fer una oferta per intentar animar Rex d'una manera més llarga, així. I nosaltres en principi vam dir, bé, bueno, per què no, animació, nosaltres sabem que és així, però no seria en cap cas un llarg, és a dir, animació d'una altra manera sí, però un llarg no. I, bueno, vam dir que en qualsevol cas, si arribés a ser realitat, això que la gent ens proposava, el que s'hi volien retenir era el copyright del còmic, perquè no volien despendre-se'n de cap manera. I és cert que hi va haver més gent que es va interessar i ens vam fer una altra oferta, però no diré el nom de qui ens la va fer aquí en directe a la ràdio, i és cert que bueno, era per fer un vídeo animat. El president d'aquesta empresa que se'ns va aproximar ens va preguntar, bueno, li va preguntar a l'Àlex com va costar fer el curt, una mica per fer-se una idea, i clar, el curt va costar absolutament res, i l'Àlex a més tenia moltes subvencions universitàries, i a més ells dos van treballar gratis, ell mateix va treballar gratis, només van contractar un parell d'intermediaris d'artistes de dibuixants per netejar, i aleshores de fet recordo que també més gent del grup, de la nostra comunitat d'animadors, va treballar amb una tal Lulu, amics de l'animació, i ells van ser pagats però molt poc, van rebre molts pocs diners. I aleshores, clar, el que ens va aportar més diners, el que va ser més car, va ser la postproducció i la música, i el president, clar, quan va sentir que el curt havia costat tan poc, va fer la transposició, va fer un càlcul matemàtic i va dir, ostres, però sí, això us ha costat 4 xavos, i si fem un llarg d'una hora i mitja ens costarà 4 xavos igual, però òbviament no és el mateix que un llarg, és impossible fer un llarg amb els diners que ell estava disposat a invertir, i a més és que haver acceptat hagués estat cagar-la i no ens ho van prendre seriosament mai.
It should cost, if I do the math, this much money, which is a you can never do a feature length anything for the amount of money that you offered us, and we're just like, you know, we if we go down that path, we would just be like screwing ourselves over.
Yeah.
You know, so we never took it seriously. That was the closest that it became, I guess.
Yeah. Yeah.
Aquesta pregunta per en Bill. Està treballant a Pixar. Primer, com s'ho fa un per aconseguir treballar a Pixar? Si ens pot explicar una mica què és la feina que hi fa i de quina manera està treballant ell col·laborant ara de Good Dinosaur, que és la propera pel·lícula que estrenarà l'any que ve Pixar.
Yes. Yeah. That's technically yes, what I'm working on, but I don't know if I can really say much about it.
Okay. About the film?
Yeah, I can't really say anything. Yeah, better not.
Sobre la pel·lícula no es pot dir res.
Yeah, I mean, I'm trying to think of what I can possibly say.
Estic intentant pensar què et pot dir.
Hi ha un dinosaure. I need to go too much.
Stop it there.
Yeah. I can say that, you know, the title that we acquired for the movie is The Good Dinosaur. Whether or not that's the title that it will be, I cannot say.
El títol que tenen,
which is probably too much information already.
El bon dinosaure, però no saben si serà el definitiu. I segurament això és massa informació, la que t'ha donat ja.
We're in Spain.
Està a Espanya, no el sentim.
Yeah, but I can't say anything else about it. What does a person do to work at Pixar? You have to be very, very good. You have to be very, very good. Yeah, that's mostly it. I mean, they will hire, you know, speaking of in the story department, I work in the story department, so I really only know kind of the practices there, not necessarily the rest of the company, but in the story department I know that you know, they
bàsicament per treballar per Pixar és boníssim, bàsicament, i contracten, és cert que contracten, jo només conec el departament de història, diguéssim, que és el que treballo, la resta de l'empresa no sé com treballa, però és cert que contracten tant veterans que tenen una llarga carrera en altres empreses i que tenen totes les capacitats i habilitats i han treballat per altres empreses també, i també contracten gent nova, gent que acaba de sortir, que li detecten talent i que no té experiència però li donen el temps per formar-se. També hi ha un programa de becaris que, bueno, hi ha informació al respecte. Cada estiu es fa una selecció d'estudiants, s'agafen entre 6 i 8 estudiants i passen per un camp d'entrenament super rigorós. De fet, és que el que aprenen és la feina, la professió de l'storyboarding, bàsicament. I aleshores és com un reality show, quasi. Se'ls donen treballs que han de fer, tasques que has de complir en molt poc temps, després han de presentar davant de tothom, i al tribunal se'ls jutja, se'ls critica, se'ls fa de tot, i n'aprenen molt. A vegades després d'això no contracta ningú, i a vegades contracten un o dos. I bàsicament aquesta és la millor manera d'entrar a Pixar. Si passes per la universitat un cop ja t'has format, tens un any per poder accedir a aquest programa de becaris, si no ja no ets escollible, diguéssim, i bueno, per comprovar en cada escola universitària quins programes tenen.
But that is one very good way to get in. If you're a student, then you can I think you have up to about a year after you've graduated, I believe. Whoever's listening to this should check with their school program to find this stuff out, but I think they have about a year after they graduate to be able to still be eligible for the internship. And then, that's it.
Més o menys el mateix per a Marc. No sé si és tan dur treballar a Warner Animation o...
I can tell you my story of getting a job in animation, which was that we both got we started working in animation in New York City as cleanup artists, and the animation community is actually pretty small, and
in New York
as well as I think the West Coast as well. It's bigger on the West Coast than it is on the East Coast, but it's still a pretty social atmosphere and that people know one another.
Bàsicament, jo puc explicar la meva història personal en el món de l'animació. Nosaltres tots dos vam començar a treballar en animació a Nova York com a cleanup artist, i el cert que ens vam trobar que la comunitat de l'animació a Nova York és molt petitona. A la costa occidental, a la costa oest, potser és una mica més gran, però a Nova York és molt petita. El que passa és que és una comunitat molt social, també. Aleshores, coneixes a molta gent i diguéssim que estem tots molt interconnectats. A la mínima, coneixes a tothom. I aleshores, quan vaig començar a treballar en animació, jo en realitat la meva vocació i la meva passió era dedicar-me al còmic, i volia fer per tant una mica narració seqüencial, storyboards, etc. I a la gent amb la que treballava li demanava que es miressin els meus storyboards, a veure què en pensaven, i és cert que em van anar donant consells, em van anar ajudant, i aleshores així els productors, els supervisors es van anar fixant en la meva feina. Suposo que van detectar que tenia capacitats i talent, i aleshores quan sortia una oportunitat me la donaven a mi, i és així que vaig seguir treballant d'aquesta manera. I és cert que quan fas animació per televisió és una mica un migrant, no? Un home de passes d'estudi a estudi, de projecte a projecte, i bueno, se't va coneixent, et vas creant una reputació perquè vas passant per diversos projectes que funcionen, i és una manera divertida per tu també de mantenir una mica la vidilla, no? La varietat de la teva carrera, perquè ell fa comèdia, fa acció, els Venture Brothers són una comèdia d'animació. Vull dir que et vas movent així, vas treballant, vas passant de feina a feina, i d'alguna manera això t'ajuda a mantenir-te creatiu i a mantenir la teva carrera. I la millor manera d'entrar-hi, òbviament, és a través de la beca, també, perquè és així que comences a conèixer gent, pots ensenyar la teva feina a la gent, i si els agrada,
poden... my career, and also to just keep being creative. So if somebody wanted to break into animation for TV, I would say the best way is to probably try to internship, because most likely that's how you will get to meet people. They'll see your work, and if you show enthusiasm and encouragement, I think people respond to that and they'll try to help you out, and then from there you can hopefully start a career.
Molt bé. Havia de saber què creuen ells que l'èxit de Rex Steel, perquè ha tingut molt poques, o sigui, ha sortit, hi ha poquetes històries de còmic, hi ha només un curtmetratge, però agrada molt, aquí agrada molt. Què creuen que és l'èxit del personatge?
I'm glad you think it's successful.
Yeah,
thank you.
This is information I did not know.
No ven poder tan com Batman o un Spider-Man.
Maybe you have to sell as much as Batman or Spider-Man.
But
it's top quality.
I think. I think a great deal of the success is because Bill is just phenomenal as an artist. I think that...
And that it's funny, because you write funny stuff.
Well, yeah, thank you. But I think that it's what I hope that we do together is I think that we have a sense of fun.
L'èxit és tot bé per el talent d'en Bill, que és un gran dibuixant, i ell pensa que l'èxit també es deu que en Matt és un guionista fantàstic i que té coses estupendes i molt divertides. I que creu que espera que el que fan junts i el producte que acaben aconseguint és una combinació de la diversió, del bé que s'ho passen i de l'entusiasme que hi posen. I que no necessàriament, quan es posen a treballar, tenen un programa en ment o un final de la història, sinó que només es dediquen a passar-s'ho bé amb el personatge. I és això el que manté una mica el to més lleuger del còmic, que és el que pretenen, no? I tot, també, bueno, el talent i les habilitats d'en Bill són, òbviament, una part molt important, perquè tant els dibuixos com les distribucions, els personatges, tot està fet amb un gust exquisit. I també perquè va rebre l'ajuda de coloristes molt bons que van fer que el còmic doncs prengués vida. I el seu entusiasme sumat a la professionalitat amb la que està fet el còmic, doncs esperen que així trobi un públic adequat i que el valori, i que tots dos coincideixen que sobretot és la diversió. Que la part més divertida per ell és quan s'asseuen i fan una pluja d'idees i comencen a jugar amb totes les idees i les borrades que els passen pel cap. I aleshores això fa que després un cop es posa a dibuixar tot sigui més fàcil, o així més fàcil. I que en realitat cada història de Rex està feta amb les restes de la història prèvia, perquè sempre hi ha material que no utilitzen i de fet en tenen encara molt que està sense utilitzar. I per exemple la història de l'Amazona, em sembla que no hi ha, havia de ser en realitat havia de ser un capítol sencer, però va acabar sent molt menys, o sigui, al revés, havia de ser molt poc i va acabar sent molt, per tant els hi sobra moltíssim material d'aquestes històries. Al final és una qüestió de temps i que últimament no hi ha de treballar.
Story that we're still, you know, we still play around with.
It all comes, like, actually finishing it all comes down to time.
Yeah.
We haven't worked on Rex in quite a while.
A really long time.
Yeah.
Podem esperar un altre còmic com aquest aviat?
There's more coming.
Yeah. Coming soon.
Well, right now I'm working on a new comic. That's something that's not Rex. Mm-hmm. And it's something I'm doing by myself. Although Matt has given me good advice on it, that will be the next thing for me. Right now, we don't have immediate plans for Rex's next adventure, like to finish it. We have plans on what it is, what the next one is.
Yeah,
it's underway. Like we started writing it and stuff.
Yeah,
en Bill està treballant ara mateix en un projecte sol, en un nou còmic que no té res a veure amb Rex, i aquest serà el seu proper pas, el seu proper projecte, i és cert que en Marc l'ha assessorat una mica en aquest sentit, però ara mateix no hi ha plans immediats per publicar una altra aventura de Rex. És veritat que sí que hi ha plans perquè n'hi hagi de més històries, però que no estan materialitzant ara mateix. I en Marc estem treballant en un guió del proper capítol de Rex, precisament, perquè mai abans havia escrit un guió pròpiament. La seva col·laboració bàsicament es basa en que es reuneixen, fan una pluja d'idees, a vegades fan una mica d'esquetxos junts, i aleshores el Matt agafa tota aquesta informació de la pluja d'idees i intenta d'alguna manera redactar una línia general argumental, no? amb els punts més àlgids argumentals, amb algun diàleg potser, i potser algun dibuix però molt poc. I aleshores després, en realitat això mai es transforma en un guió pròpiament, i és per això que ara ja està treballant en un guió del proper capítol. Però el i a la fi es tracta del temps, i l'animació els hi ha anat molt bé a la vida, però els hi treu temps per dedicar-se a aquesta mena de creacions personals, i a més es fa més difícil perquè això fa un temps que van en ciutats separades i aleshores ja no poden compartir tant aquest entusiasme.
In personal creative stuff, especially for me, and I think that it just hasn't been, I think it also, it's also been hard since we live in different cities now, so we don't get together and get to really share the enthusiasm, you know, that we have.
That's definitely one of the things I've been doing.
Yeah.
Només una última cosa, espero que es guanyin
molts diners amb còmics i així no faci falta que treballin per grans companyies com Warner i Pixar i pugui dedicar tot el seu temps en els còmics.
You can spend your whole career.
It's a desire.
Wow. Yeah, that is what I would like. That is exactly what I would like to happen.
Yeah.
And if it does,
yes, si passa, doncs millor.
If it does, that's exactly what we will do.
Moltes gràcies.
Thank you very much.
Thank you.
El que més dona als Estats Units, el box office.
If I could save time in a bottle. Malèfica d'Angelina Jolie amb 69 milions arrebatava la primera posició als mutants dels X-Men, que s'han de conformar amb la segona, i 162 milions acumulats, que si els hi sumem els de la recaptació internacional assoleixen els 509. La segona estrena ha estat Mil maneres de morder el polvo, de Seth MacFarlane, que té un trist debut amb només 16 milions. Tot i així, Malèfica no convenç a la crítica, que li atorga només un 50% de positives, segons Rotten Tomatoes. Kobe Colin diu: amb mostres visibles del que sospito són múltiples reescriptures de guió, el film no aconsegueix provar la psicologia del seu contingut ni crear una història alternativa satisfactòria, que sí que resulta agradable a la vista. La interpretació de Jolie és el que destaquen els crítics. Alonso Duarte diu: Jolie es deixa les banyes, borda la pantomima i ens ensenya la seva Sofia Loren interior. X-Men Dies del Futuro Passado s'estrenava la setmana passada amb una excel·lent acollida crítica, un 92% de positives. David Rooney destaca: una estimulant veneració cap als personatges de Marvel Comics i el seu univers. Steve Ross diu que és la més ambiciosa i enginyosa de la llarga sèrie. Aquesta X-Men, guiada pels seus personatges, barreja emocions perdurables amb un gran espectacle, humor i narrativa intimista. Lulomènic diu que és una pel·lícula de superherois per a aquells que no els agraden les pel·lícules de superherois. Peter Traver avisa: atureu-vos, cínics, i contempleu el blockbuster estiuenc del 2014, que rossa la perfecció. I Joe Morgenstern ens adverteix que rares vegades les entregues d'una gran franquícia es gaudeixen tant com aquesta. Ni són tan creatives, ricament detallades, sorprenentment variades, elegantment realitzades o increïblement emocionants. Els pals arriben per Mil maneres de morder el polvo, la segona pel·lícula del creador de Padre de Família, després de Ted. Només un 33% de crítiques positives i es situa al tercer lloc. Scott Fondas la defineix com una tova comèdia multiestel·lar que revesteix de forma atractiva el fet de no tenir cap rumb durant les seves inflades 2 hores de durada. Un excés de cameos famosos serveix merament per recordar-nos que Seth MacFarlane té amics guais. I Michael Sullivan diu: el problema és el muntatge. Hi ha 1 milió d'acudits, però només la meitat són graciosos.
Pues venia a veure. És que ell no tenia que ser protagonista.
Sí, això em va patinar clar. Una mica. Dius, vols dir, com a actor, que mai ha fet res com a actor important, vull dir, tot papers secundaris, otorgar-se un paper principal...
I fer un western. No funcionen els westerns, ho sap tothom. No donen calés.
No, però a banda que no donin calés, una altra cosa és que pugui ser... De totes maneres, a veure, si la meitat dels gags són bons, home, ja déu-n'hi-do, no? Vull dir que no és allò que...
2 hores de pel·lícula, eh?
Només sí, no, esclar, el tema és que és això. Potser la meitat, i havent durat 1 hora i mitja, havent agafat només
les dels comèdies, dels 1 hora i mitja, 90 minuts clavats.
Això estic completament d'acord, i és un dels problemes que tenen les comèdies...
I masses cameos...
De Jutà Patou.
És Torrente, no.
És veritat, masses cameos distreu del que és la pròpia pel·lícula.
Però si tindré que ensenyar a MacFarlane com es fan les comèdies, que sembla que no ho sap.
En fi, anem a comentar el que hem vist aquesta setmana.
Got the Kumo, you can fly away.
Pel·lícula que s'estrenarà per fi, Bola de Drac Z, La batalla dels déus.
Se'ns ha colat un nen de 5 anys.
Sánchez, no? Bueno, és que és això, pell de gallina, no? Allò, sentir aquesta cançoneta en el cinema, l'ambient que es crea. És una pel·li més que aboca de cara al factor nostàlgic que no pas altra cosa. De fet, la pel·lícula és això, nostàlgica, perquè el punt de partida és la retrobada de tots els personatges en l'aniversari de Bulma, és a dir, el detonant. No hi ha una gran història per explicar, sinó simplement és aquest retrobament de personatges i un enemic, el que vença, que apareix així de cop i volta, fent una mena de Link amb el personatge de Freezer, no? Així ja tenim alguna mica connectat amb el que és tota la història de Bola de Drac, i que ha de lluitar a Goku, i Goku s'ha de superar una vegada a ell mateix, com sempre fa, no? Està bé, a mi el que m'ha agradat d'aquesta pel·lícula és perquè intenta agafar, resumir una mica tot el que ha estat l'essència de Bola de Drac al llarg d'aquests anys, des del principi fins al final, és a dir, Toriyama, tu com veus que va començar a fer el manga de Bola de Drac, tal com va començar no té res a veure com va acabar, és a dir, la sèrie va evolucionar, va canviar moltíssim i va passar de ser, bueno, com un Doctor Slump d'acció, que era al principi, a ser una sèrie bàsicament del dolent de la setmana, no? Però era el dolent del mes, perquè, dels mesos, perquè les batalles doncs duraven molt, no? I la pel·lícula ve una mica a condensar això, és a dir, tenim batalles i tenim molt humor estil Toriyama, que potser la gent això algú li pot agafar una mica d'estranquis, com per exemple veure el Vegeta cantant un karaoke, no? Dius, bueno, això potser hagués passat a la primera Bola de Drac, però a Bola de Drac Z no hagués passat mai, no? I jo crec que aquí, bueno, a mi em sembla bé, a mi no em sembla bé aquesta cosa que han fet a la pel·lícula, i crec que, bueno, que treu el nen que portem dins, en el fons.
I aquesta pel·lícula només es projectava 3 dies, no?
Sí, però ja no és així perquè ha estat un èxit brutal, ha estat agafant percentatge per sala la segona pel·lícula més taquillera al cap de setmana a Catalunya, un cap de setmana molta competència, hi havia grans estrenes, Al filo de la mañana, Malèfica, és a dir, un cap de setmana molt difícil, i aquest cap de setmana tornarà a projectar-se, encara podrem veure, amb més sales i més projeccions, perquè moltes sales també desconfiaven una mica de l'èxit que podia tenir i van estrenar-la com tímidament, no en totes les sessions, i ara ja, diguéssim, bueno, s'ha vist que s'han omplert, perquè per obtenir això has d'haver omplert gairebé totes les sessions, cosa que ha passat, i també estic convençut que aquest cap de setmana molts nostàlgics també repetiran, sobretot el que comentaves tu, Jacint, abans, el tema de retrobar-te amb el doblatge i les veus de tota la vida.
Doncs dir.
Marta, no sé si vols afegir alguna cosa.
Jo la vaig veure en versió original a Sitges.
És veritat, sí.
Bé,
sessió tampoc... també antològica.
Clar, la sessió, l'ambient acompanyava, la
sí,
veritat.
Sí, l'ambient. És una pel·li d'ambient. Sí. I bé, Al filo de la mañana, Tom Cruise, que s'ha estrenat aquesta setmana, a mi m'ha encantat. És el dia de la marmota, en lloc de Bill Murray tenim a Tom Cruise, però molt ben fet. Vull dir, cada marmota t'hi va canviant cosetes, cada dia van passant coses, va evolucionant, el personatge també passa de ser un cràpol al principi a convertir-se en l'heroi que és Tom Cruise a totes les pel·lícules, però bueno, té una evolució al llarg d'aquests dies, que sempre és el mateix dia, no? A mi m'ha agradat molt la pel·lícula, està molt bé, el Duke Liman, que fa de director, un 10.
Bé, jo no estic tan entusiasmada com tu, sí que li reconec que té un bon muntatge i que es podia haver fet molt pesat el fet d'anar i tornar, anar i tornar i repetir cada dia el mateix dia, perquè no sé si el repeteixen, o sigui,
un munt de vegades, molt més que la pel·li de la Bill Murray.
Doncs llavors es podia fer pesat, però no se'n fa, perquè ho fa bé.
És molt intel·ligent, és a dir, ell el que repeteix no t'ho incideix, és a dir, t'ho dona com que ja ho has vist, i només t'ensenya lo nou d'aquell dia, no? O sigui que...
Sí, però a vegades torna.
Sí, perquè te situa.
Perquè te situis.
Clar, però un cop t'ho situat, ja t'incorpora els elements nous, i tu ja només vas veient els elements nous d'aquell dia, i l'efecte repetitiu que podries tenir...
Tom Cruise no ho fa malament, tot i que li veig més en Missió Impossible, allà li escau més el paper que fa, o d'altres que li he vist, no m'ha arribat, ja està, no és que sigui una mala pel·lícula, és que a mi no m'ha arribat personalment, i no hi ha química, trobo, entre ell i l'Emily Blunt.
Tampoc és que hi hagi de ser, penso jo, perquè de fet al principi també són dos personatges que com que es cauen una mica malament l'un amb l'altre, i trobo que tal com es van descobrint o coneixent ells mateixos està molt bé per fer una mica d'introspectiva.
També té alguna part
entre...
de sentit de l'humor que està bé, alguns petites pinzellades, però és una pel·lícula
sí, l'humor, força... l'humor que té és boníssim.
Força sòbria. És una pel·lícula força sòbria.
Ensenya la tauleta o no?
No.
No
es treu la samarreta.
Jo no hi vaig.
A mi m'agrada molt, i el que comentaves del sentit de l'humor que té la peli és superencertat i està molt bé. I és una peli
us
que...
haig de dir que el 3D no hi aneu, no val la pena. No.
Pots fer introspecció de personatges i fer molta acció, no com a Godzilla, que fas introspecció de personatges i zero acció. Per tant, molt bé per al filo de la mañana.
En fi, esperem que de X-Men m'agradi més.
Home, i tant. I us deixem mirar, ara que ho dius, enllacem música de X-Men de John Ottman, com sempre el músic de Bryan Singer. Ens retrobem la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.